9:17 comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres Jordi Mulgó i Sam Abrans. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Preparats ja pel Nadal?
Preparats.
Sí? Ja hem pogut fer les primeres compres. Avui, de fet, tenim el mercadet de... normal dels dijous. S'ha hagut de traslladar dimarts perquè dijous tindrem Sant Esteve i tenim aquestes paradetes per aquí al centre. Sam, no sé si has aprofitat per anar a fer alguna compra perquè venies d'allà.
No, jo venia de l'Ajuntament de deixar un paper. En fi...
Ho has dit com si hi hagués molta burocràcia a l'Ajuntament.
En fi, sempre hi ha les institucions públiques molt de paperam i molta història.
No m'estillis de la llengua, vaja.
Per què?
Oh, és el que està dient, no m'estillis de la llengua que ho diré.
Escoltin, la targeta T10 de dues zones de ferrocarrils, la més usada pels santcoatencs, pujarà 90 cèntims amb l'entrada del nou any, el que vol dir un 4,6% d'augment del preu. L'increment mitjà de les tarifes del transport públic per l'àrea de Barcelona és del 3,5% per sobre de l'IPC. Ho ha aprovat l'Autoritat del Transport Metropolità, on hi tenim tots els partits polítics, i anualment es troben i ens diuen quan ens costarà anar a Barcelona. Algun comentari sobre aquests increments per sobre de l'IPC i aquest increment generalitzat de la vida en una cosa que representa que hauria de ser un servei doncs, que fos per totes les classes, no? Però que a poc va incrementant de tal manera que en 10 anys ha crescut el preu un 70%. En 10 anys.
Sí, sí, sí. És increïble. Bueno, ens estan... continuen portant-nos a una porta sense sortida. No hi ha més explicació. Aquestes són les solucions, no? I entre la pobresa energètica, els transports, benzines, bueno, a veure per on sortirem, perquè és clar. I mentrestant ningú torna a cap caler, tots se'ls han emportat, però ningú en torna a cinc. Així anem.
No, i per mi el problema més gran és aquest increment del 70% acumulatiu no s'ha traduït en una millora de serveis. És a dir, el servei és bastant paupèrrim i és allò que van pujant els preus. Hi ha un decalatge entre, diguem-ne, el que t'ofereixen com a servei i, diguem-ne, el que tu pagues, el qual és ja encara més escandalós. Això sí. Ja és tercermundista, sí. No hi ha altre nom. I dius, home, a veure, és un bé comú aquest transport. I tu ho has dit, molt ben dit, és un dels serveis que més fan servir la gent de Sant Cugat, que ja ha pagat, diguem-ne, els ferrocarrils de la Generalitat per arribar a Barcelona, i després per moure per Barcelona necessites aquest servei. I, esclar, tots els que venim de fora de Barcelona, o és això, o agafes el cotxe. Doncs a sobre agafant el transport públic fem nosaltres des de la societat un favor, un servei a la comunitat a base de no saturar la ciutat de cotxes i aleshores a sobre van pujant i pujant i pujant i el servei de neteja, el servei de puntualitat, el servei d'ajuda a la gent és mínima. Busca algú. L'altre dia vaig veure una senyora que no li funcionava la targeta per sortir la banda magnètica i al final va haver de demanar una noia que tenia una paradeta de no re de telèfons mòbils de promoció que, sisplau, anés a buscar-li algú que la deixés sortir. I és el que dius, home, això no pot ser. Tu visites capitals comparables a Barcelona, pagues molt pel transport públic, però el transport públic és puntual i el servei és bo i la neteja és bona i la vigilància és bona i les ajudes als consumidors són bones, etc. I aquí és tot el contrari i trobo que és francament escandalós. I el, diguem-ne, el deteriorament del transport públic, dels ferrocarrils i del metro és ostensible. És ostensible, és això, puges, els vagons estan bruts, no hi ha mai ningú, etc.
Bon dia, Toni Ramon.
Molt bon dia.
Estàvem parlant d'aquest increment de la T10. En concret, per especificar-ho, ha pujat un 71% en 10 anys i el bitllet senzill s'ha duplicat en aquest mateix període.
Com els nostres sous, oi?
Sí, el meu, el 71%, igual.
Bueno, aquesta és una d'aquelles notícies tan esperades de cada any, com qui presenta les campanades o quin és el primer o darrer anunci, sempre arriben totes les notícies de totes les pujades que tindrem a partir de l'1 de gener, no?
Sí, i t'agafen quan estàs més preocupat per les neules i exacte, els corrons, sí, i els regals i no sé què, i, ah, per cert... I
dius, d'això ja en parlarem, no? Ja hi arribarà. No, a veure, em sembla que si el que... pensant, i més des de Sant Cugat, no? O sigui, a l'ús que té Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per anar cap a Barcelona, a la Renfe amb menor quantitat, però sobretot la de Sant Cugatencs i Sant Cugatenques que agafen cada dia els ferrocarrils per moure's, amb això l'afectació que té al cap del mes, doncs és important. I no es correspon amb el poder adquisitiu de les persones.
A mi el que em va preocupar aquest cap de setmana és llegir les declaracions del conseller Santi Vila, que parlava d'aquest increment de la T10, i va fer unes declaracions que a mi em van sorprendre. Va explicar... llegeixo el punt avui, que és el diari que les va recollir. El conseller Santi Vila va vaticinar ahir, en referència a aquesta setmana, que els títols de transport metropolità s'apujaran el 2014. La reunió de l'ATM decidirà dilluns, aquest dilluns, l'abast de la puja. Tot i que Vila va augurar ahir que augmentaran de preu tant el bitllet senzill com la T10, la targeta més utilitzada pel transport metropolità de Barcelona, perquè, atenció, són els bitllets que usen els turistes. Va fer aquestes declaracions. Suposo que el senyor Santi Vila no deu saber que aquí els santcugatencs o la gent del Vallès, vaja, jo no em considero un turista per baixar a Barcelona, i va fer servir aquest argument, per dir-ho d'una manera, perquè clar, d'argument no sé d'on t'ho treu, doncs que pujarà perquè ho fan servir els turistes. La tenim polítics que diuen que la T10 la fa servir els turistes. Jo no sé quin
és
món
que fem
viuen.
Molts, que no hi anem cada dia a Barcelona, però que hi anem sovint. I per tant és el que fem servir. Pues el senyor Santi Vila, que
no deu agafar el transport
públic. Passeja
un dia
per Sant Cugat i pregunti. És evident que hi ha altres abonaments de transport públic, però que et requereixen d'una continuïtat, no? I una assiduïtat en el transport públic perquè realment et surtin a compte important. I després hi ha un altre detall que sempre, moltes vegades passa parada, i sobretot en els consellers encara més, no? Que és quina capacitat tens tu de comprar un gran abonament, perquè un gran abonament vol dir disposar de més diners en aquell moment. I això sembla una tonteria, de dir, sí. Home, és que si et compres l'abonament X, bueno, tens un descompte importantíssim, sí, sí, però has de disposar de tots aquells diners en aquell moment. Però potser hi ha gent que compra la T10 fent servir el tren cada dia perquè no pot pagar-se una, em sembla que és la 50-30, era...
Que per ser la 50-30 ha pujat un 8,4% només.
No, sort que no és per turistes, sí, aquesta.
Tampoc.
Clar, per tant, amb què quedem? O sigui, aquí, bueno, i si volem fomentar el transport públic i que la gent arribi a la capital amb tren o autobús, no? I no congestionar les vies principals i no contaminar, doncs em sembla que estem prenent la direcció contrària.
No, i em sembla que totes les grans ciutats del món tenen els circuits de bitllets específics per turistes.
Sí.
Totes les ciutats del món, Berlín, París, Londres, Nova York, etc. I aquí el problema és que això, si no tens gent a les taquilles en les diferents estacions perquè qualsevol turista pugui entrar a qualsevol estació, aleshores, esclar, no pots fer aquest bitllet específic pel turista, perquè ha d'anar a no sé on a fer no sé què, etc. I això surt fora del seu abast. I per l'altra banda, sí que és veritat que en les tendències del turisme darrerament te n'adones que els turistes se'n van per tot Barcelona. Abans estaven a la Rambla, al barri antic, anaven una mica a Montjuïc i la plaça Espanya i para de comptar. I ara te'n vas a Gràcia, te'n vas a Sarrià, te'n vas al barri que vulguis, fins i tot a Sants, el que vulguis, i trobes turistes que estan allà. Això està molt bé, és un avenç de que estan, diguem-ne, deixant riquesa per tota la ciutat. Doncs bé, això hauria de correspondre a noves possibilitats d'atendre aquests senyors que són, diguem-ne, ciutadans transitoris durant la seva estada aquí. I resulta que no és així. No és així, i dius, home, doncs vaja, i utilitzar això com a argument per pujar a la resta de la població només es pot qualificar de cara dura i de, diguem-ne, de poc pesquis.
A més, a les màquines ara del metro Barcelona, quan tu compres un bitllet, surten abonaments d'un, dos, tres, quatre dies per turistes, precisament. Vull dir que ja existeix alguna cosa pensada per turistes. Per tant, l'argument d'aquest senyor, jo no, la veritat, jo no sé si a vegades ens prenen el pèl o ho fan per enriure-se'n o no saben quin món viuen, perquè, vaja, dir que ho fan servir els turistes, vaja, quan ho vaig llegir vaig quedar de pedra, no? I una altra cosa que ara patirem a Sant Cugat. Quan hi hagi la prolongació de les línies de Sabadell i Terrassa en funcionament, això comportarà una incorporació de nous usuaris en uns trens que ja van prou plens, i que el servei empitjorarà, per tant també ens trobarem amb unes línies encara més saturades, sinó que ja ho estan amb moltes hores en punt.
I els bitllets s'apujaran de preu per poder pagar la part proporcional de la despesa d'allargar les línies. És a dir, bien, bien.
No, i a més s'ha de fer tota la cua de maniobres a Plaça Catalunya.
No, bueno, això, és que això ha quedat,
amb un record, ostres, d'això se'n parlava, no? Perquè si es vol augmentar el pas, la freqüència de pas, sobretot el coll d'ampolla, no?, que suposa a partir de Provença i Catalunya, doncs es fa la cua de maniobres o aquesta ampliació d'usuaris no es podrà correspondre a una ampliació de trens, no? I llargada de combois tampoc pel fet de que les andanes són les que són, no?
De fet, estan en període de proves els nous trens que han d'entrar en funcionament en breu i tenen molt menys seients, bàsicament, perquè el que fan és...
La gent dreta.
Un metro de veritat. Ara sí que serà un metro de veritat. Li podem dir metro del Vallès en...
De veritat.
Però clar, des de la darrera estació d'aquests allargaments de Sabadell i Terrassa fins a Plaça Catalunya, quanta estona hi haurà? Perquè ara Terrassa, Plaça Catalunya, aproximadament són uns 45 minuts. Si això estem allargant les línies, home, no sé si és plantejable un metro amb una llargada de durada doncs, important i de trajecte, perdó, important i a peu dret, no? No sé si és el servei que caldria durar.
És que tot aquest tema, diguem-ne, de les zones i, diguem-ne, de les denominacions no es porta gens bé aquí. La veritat és aquesta. I cada dia més hi ha gent de fora de Barcelona que depèn més cada vegada de Barcelona. Sí. Esclar, hi havia un moment en què abans de la famosa crisi que molta gent es quedava a Terrassa o a Sabadell o el que sigui a treballar i molts d'aquests ara es veuen obligats a venir a Barcelona a buscar-se la vida, amb el qual també hi ha un increment de passatgers per una qüestió socioeconòmica. I tot això no es contempla, no es contempla. A més a més, els preus, deixa'ls córrer, eh? Deixa'ls
córrer. No són barats, no.
Pujar i baixar de Sant Cugat a Barcelona, que a mi em toca molt sovint fer-ho cada dia de la setmana, és un bon pessic, eh? És un bon pessic. Sí. I si aquells dies pots venir a casa a dinar i tornar-te'n, és una pessigada doble.
Sí, sí, i encara som a la segona corona. Encara no estem ni a la més barata, diguem-ho així.
Sí, sí. No, i esclar, una persona que viu a Terrassa i treballa a Barcelona...
A més, estan en tercera zona. Ja són tres zones, o sigui...
Exacte. No, que és car, és que, a veure... I els sous han baixat, no ho oblidem. Vull dir, si els 1.000 euristes es queixaven fa dos dies, és que ja no, bueno, immensa majoria, quasi que no arriba ni als 1.000.
Perdona, el 1.000 eurisme ara és un luxe.
Exacte.
Sí, sí. Abans 1.000 euristes era el pitjor i ara 1.000 euristes és un afortunat.
Exacte. Vull dir que...
Això mateix, allò de dir, molts passen amb la meitat.
I tant.
A veure, més temes. M'agradaria saber l'opinió dels tres sobre la pregunta i el procés sobiranista que representa que el 9 de novembre ha de desembocar en una consulta, perquè cap dels tres conec les opinions del CUM, diguem-ne, fora de micro, però m'agradaria conèixer-les aquí a la tertúlia, perquè en les últimes tertúlies no hi han participat, i m'agradaria saber si consideren que el procés va per un bon carril, si està ben encarrilat i la cosa avança, o si davant de la negativa que el govern espanyol ja ha dit que no hi haurà cap mena de consulta o referèndum, ens hem de començar a plantejar un pla B, que potser ja és el pla A, depèn com ens ho mirem.
Home, jo crec que no estaria de més tenir un pla B, sense explicar, eh? No hem d'explicar-ho tot, però hem de tenir el pla B perquè el pla A té poc recorregut i mala solució, mentre des de Madrid tinguin la postura que tenen. És més, s'intenta, jo he sentit avui aquest matí a primera hora, s'intenta des de Madrid involucrar la comunitat europea, i jo vull dir, és que ja em treu de fora, ja veig que està tot desmadrat, vull dir, és que la comunitat europea no s'implicarà ni a favor ni en contra, n'estic claríssim, jo, això.
Sí, però s'implica quan vol, eh?
Ah, això sí, segur.
Perquè ja vam tenir un espectacle molt lamentable, És a dir, el criteri pel qual no poden opinar sobre, diguem-ne, la qüestió de l'independentisme i de la consulta és que no poden interferir en qüestions internes.
Internes, exacte.
El qual, i aquest és el criteri, i és un criteri diplomàtic i un criteri polític que tots els països, diguem-ne, figura que acaten. Molt bé. Aleshores, algú que m'expliqui per què la famosa ministra francesa es va esplaiar explicant la nova llei de l'avortament, sí, donant tota mena de detalls, interferint en la política espanyola, i a sobre tothom aplaudint, que bé que ho hagi dit. En què quedem? Sí o no? I aleshores està clar que les declaracions de la senyora aquesta obeïen a una trucada del senyor Rubalcaba, del senyor Hollande, i escolta, digueu alguna cosa i a veure si per Europa fem una mica de soroll. Per tant, quan es vol, sí que pot opinar.
Sí.
I jo no he vist que ningú hagi sortit a dir-li a aquesta senyora callis, que s'està extralimitant i, diguem-ne, diu coses que no ha de dir. És una qüestió interna espanyola, com maneguen el tema de l'avortament.
Però és que el tema de l'avortament també ratlla la democràcia, és a dir, és el sentit de la democràcia, jo ho veig per aquí.
Home, i el tema de la consulta?
més democràcia encara.
Aquí...
Però, clar, és que si prenen postura per alguna de les dues bandes, serà per una qüestió democràtica, si és que la prenen, eh? Però no faran res més. I jo crec
que aquí... Estic d'acord, que no hi ha coherència amb no opinar sobre unes coses i sí sobre unes altres, això és cert. Però...
No, d'aquesta manera, que
sí,
apareix a les portades dels diaris i fa un ressò internacional i la senyora es dedica a jutjar el govern espanyol, que està fent un retrocés, que això afecta el món, que no sé
un
què.
Un punt de vista absolutament partidista, 100%.
Oh, i si és tan democràtica, però... aquesta senyora, per què el tema de la consulta no es pot opinar? És exactament el mateix principi.
És exactament el mateix. El que també aquest silenci diplomàtic, diguem optimista, sempre l'he vist darrerament positiu. O sigui, el fet de que no tinguem un no constant d'organismes internacionals de la Comunitat Econòmica Europea és positiu. El que fa uns anys, quan l'independentisme doncs era gairebé 12 diputats al Parlament de Catalunya, doncs era, bueno, tot era impossible, les institucions internacionals, bueno, això no pot ser, això no... I ara, des de fa uns anys, des de fa un temps, no?, des que el procés agafa força, tenim aquest silenci diplomàtic,
sí,
no?, de dir, com a mínim ja ens diuen que no, això per començar.
Però fa por, aquest silenci fa por de vegades, eh?
Però ja no és un no. Jo crec que el que espera aquest silenci és un mandat democràtic, i és el que és on el procés està ubicat en aquests moments, no?, aconseguir aquest mandat democràtic, que podrem o no... Jo crec que també Espanya es retratarà aquí. Jo crec que el procés està...
Espanya ja s'ha retratat.
En el moment, bueno, evidentment. Està en el moment i en el lloc que toca de convocar una consulta. La pregunta ens agradarà més, menys, és una pregunta de consens, és la que hi ha, però el fet important és que hi ha una data i una pregunta. A partir d'aquí comença la possible o impossible negociació amb l'Estat, que és qui hi ha de permetre aquesta pregunta, i si no, tenim la foto més desitjada, l'Estat espanyol prohibint la consulta a Catalunya.
Sí, sí, sí.
Per tant, si Europa espera un mandat democràtic, doncs em sembla que més clar no els hi podem posar.
No, no, i és més, vull dir, hi ha moviments de fons. Aquest matí també deien que el representant de la Generalitat a Nova York s'ha traslladat a Washington, és a dir, ara ja anem per política.
I tal com diu el Bassas, a l'ara d'avui ja era hora.
Ja era hora, exactament. Vull dir, el fet només de la pregunta i la data i la pregunta internacionalment és el focus posats en Espanya. Espanya s'ha retratat, és que no ha dit, és que, bueno, en fi, tenia moltes respostes per no dir res, però en canvi ha volgut dir el no. Pues, nois, allà ells, no?
I sobretot aquesta contradicció constant de que nosaltres som democràtics, dialogants, no sé què, però no. Però tu no.
Estem oberts a parlar de tot, però d'això no.
D'això no, exactament.
I allò que dius,
home, i les manifestacions enrere, i la llei de l'avortament, i, bueno, en fi...
I la llei verd.
I la llei verd.
I tota una sèrie de regals que han fet de cara a l'asfíxia clara i l'enfrontament clar amb Espanya, i després a sobre quan s'organitza innocentment un congrés històric a Catalunya sobre el 1714 i al congressió se li acut un títol que atregui personal, que no sigui el típic congrés d'historiadors caspós que no hi va ningú, etc, etc, i posa un títol una mica publicitari d'Espanya contra Catalunya. Olé! Salten tots els ploms. Salten tots els ploms. Escolta, el títol aquest representa molt bé el tema. I ja hi tornem a ser. Sí, sí, sí. I si Catalunya el 1714 estava entre Espanya i entre la pinça d'Espanya i d'Àustria, doncs ara està en la pinça entre Espanya i Europa, en definitiva.
Sí. Esperem a veure si Europa, no ho sé, no sé, es postula, però que vaja, que jo crec que no hem de confiar en aquestes coses i hem de continuar caminant nosaltres i demostrant-ho. De vegades
ha estat important Espanya la contradicció i hi ha els ridículs democràtics que està fent per cada passa que fa.
Home,
per
tant, el procés és molt interessant tal com s'està desplegant, perquè només hem de fer una comparativa al Pla Ibarretxe. Allò va ser un suflé de 4 dies i el van tallar immediatament i nunca va ser supo ni tan sols el polític. On és en aquests moments el senyor Ibarretxe? Missing total. Molt bé. I si més no, aquest procés ja ha durat més temps, és una cosa molt més sòlida, té un ressò internacional. A Espanya no li és tan fàcil maniobrar amb aquest no sistemàtic. Parlem-ne.
Per cert, el senyor Ibarretxe, no sé si va ser el diumenge, i ara no recordaré
bé. El Punt Avui va fer un article.
Va fer un article. I, a més, i em va cridar molt l'atenció, perquè va dir, no és que estigui a darrere de vosaltres, o sigui, no és que estigui d'acord amb vosaltres, no. És que em vull posar al costat.
Que venint d'un basc té mèrit, perquè normalment els bascos a nosaltres els importem, no?
Relativament.
Anava a dir una cosa, però no la puc dir en antena.
Però a mi em va sorprendre que digués això. És dir, no tan sols la simpatia amb el procés, sinó que, nois, em vull posar al vostre costat. No sé quina influència té actualment, perquè ben bé
jo crec que
no es veu, però vaja, bueno, aquest és un fet, almenys, que és d'agrair.
No, és d'agrair, però no crec que valgui res més enllà d'un pur gest, perquè està claríssim que els bascos, que tenen certs privilegis i certes coses, des de la fundació o refundació de l'Estat espanyol, en la transició i... cada vegada que venen maldades, ells van a la seva i busquen la seva comoditat, que és molta en aquests moments. I estan intentant, diguem-ne, acabar amb ETA de manera definitiva, amb el qual soflames nacionalistes ja se'n guarden ben prou, amb el qual, mira, em posaré al teu costat. El que passa que, coneixent l'Ibarretxe, no va dir si ha agafat del bracet o a un metro de distància. Parlem-ne.
Més temes. De l'avortament, volen fer algun comentari? El tenia aquí apuntat. El govern català s'ha posicionat en contra de l'avantprojecte de llei de l'avortament a prop al govern espanyol. El Consell de Presidència i Portaveu, Francesc Homs, ha explicat que tenim la sensació des del govern que és una llei en la línia del que fa sempre el govern espanyol, és a dir, segons ell, no resoldre res sinó crear més problemes. Té més vocació d'arma llancívola que de fer front a la problemàtica.
Home, és molt interessant que de Convergència vingui aquest comentari, quan Convergència sempre ha tingut greus problemes amb el tema de l'avortament, per, diguem-ne, el contingent catòlic que té a dins de la formació o de l'associació, amb el qual és un comentari ben interessant, ben interessant, i els d'Unió no han obert la boca, quan sempre han estat els més beligerants en aquest tema. I m'imagino que Unió, la lletra d'aquesta llei, no li sembla malament. És a dir, aquí hi ha hagut un progrés bastant important, perquè jo recordo les últimes vegades dels debats sobre l'avortament, arran justament d'aquesta llei, el senyor Mas no va fer un paper gaire caldós, va fer unes quantes declaracions que dius, ai fill meu, a quina banda estàs, on estàs?
Sí, sí, és així, eh? Jo crec que també a Madrid, a part de que és un, tot un moviment ideològic claríssim d'extrema dreta, perquè és que és, no té més nom, és dir, una llei que no crea problemes, que funciona, que la societat no reclama res, que no sé què, s'ha de tocar, només es pot tocar per ideologia. I si el senyor Gallardón era la part moderada del PP, ja m'explicareu. Ja m'explicareu.
Deuria ser el llop amb pell d'ovella.
Eh? Ah, evidentment.
No, jo crec que no. Jo crec que ell és un pragmàtic i un oportunista. I aleshores ell veu, jo crec que ell és una mica un termòmetre. Perquè estava clar que l'ala moderada era el senyor Rajoy, el senyor Ruiz Gallardón i poquets més. Aquells poquets més han desaparegut del mapa, els han fet desaparèixer convenientment, han quedat aquests dos... I està claríssim que estan fent una deriva, tots dos, des de la moderació, des del conservadorisme centrista, cap a posicions de l'ala dreta del partit, perquè l'ala dreta és el que està movent els fils. I així és.
Sí, sí, està governant el FAES, això està claríssim.
Bueno, i el Rouco Varela, no? També,
també, també.
Ah, jo, amb aquestes
que, per lleis... cert, no fa cas al papa... Francesc.
No, es veu que
no
són de la mateixa corda. No són de la mateixa corda. Això que tots deuen parlar llatí, però no.
Exacte.
A veure, aquesta és la típica llei de component ideològic religiós, com moltes, no, del Partit Popular, tant que ha aprovat com d'altres que ha estat en contra, no? Matrimonis homosexuals, adopció, és un paquet de lleis que jo sempre he dit el mateix. Totes aquestes qüestions religioses i morals han de quedar en l'esfera íntima de la persona o de la unitat familiar. Qui no vulgui casar-se amb una persona del seu mateix sexe, doncs que no s'hi casi. És així de fàcil. Si la teva religió et prohibeix divorciar-te, doncs no et divorcis. Però els altres, deixa'ls viure en pau. O sigui, no et fotis a la casa dels altres. Jo crec que és exactament això. A més, què passa amb aquestes lleis? Que precaritzem una sèrie de serveis, en aquest cas sanitaris. O sigui, que ens pensem que la gent deixarà d'abordar? Algú s'ho pensa, això? Home, qui tingui diners, segurament d'aquestes famílies tan religioses i hipòcrites, doncs pagaran un avió i aniran a portar fora. I els que no, s'hauran d'espavilar amb espais clandestins, com havia passat abans.
Exacte.
Per tant, estem creant un drama. Quan
comparem aquesta,
on no n'hi havia. Comparem llei amb, per exemple, la llei del matrimoni homosexual. No entenc com algú pot estar content de negar drets a un conciutadà. No ho puc entendre. O sigui, jo no sé en quin cap que sigui haguem d'actuar políticament per treure drets o per negar drets a conciutadans teus. Aquesta és una altra. I després recordo molt el debat de les adopcions. A veure, l'argumentari en aquell moment era claríssim, que no estan adoptant en aquests moments parelles homosexuals, ho feien un dels dos membres. En el cas de dones encara és més fàcil perquè pot haver-hi una inseminació. Per tant, no estan havent-hi famílies de persones del mateix sexe que estan adoptant. Doncs fem-ho bé, regulem-ho bé, que en el cas d'adopció doncs els dos membres estiguin passant tot el que és el procés d'adopció. En canvi, no hem de fer invents. No neguem la paternitat o maternitat a un dels dos membres, que mai saps què pot passar, mai saps quins drames poden haver-hi, quines situacions es poden donar que falti la persona que té els drets sobre aquell infant i quedi l'altre. Què fem en aquest cas? O sigui, tot això, torno a dir, qui no vulgui avortar, que no avorti, qui no es vulgui divorciar, que no es divorci, qui no es vulgui casar amb una persona mateixa, que no es casi. Però anar a crear conflicte en unes situacions que hi són en el carrer cada dia, doncs el que hem de fer és regular-les i que siguin el més fàcil legislativament parlant. L'únic que aquí l'Església Catòlica malentesa doncs, pot
i molt. I el més denigrant, jo crec que, per desgràcia, venim d'una situació, en el cas de l'avortament, claríssim, de que ja sabem el que ha de passar. És a dir, tenim l'experiència de durant 40 anys què és el que va passar. I ara, sapiguent el que va passar, és que ni per ideologia, és que no puc entendre que es torni en el mateix lloc. Quants problemes van tenir les dones? Quants... Bueno, en fi, evidentment, la classe benestant feia el que li convenia. A Londres, hi viatges de cap de setmana, a França potser no tant, però també hi havien d'anar, en fi... Això, el que podia fer-ho i tenir la mínima seguretat de sanitària, de salut. Ara, imagineu-vos tot el que hi havia. Sabem que això passava. Ho hem viscut, però com és possible que tornem a anar allà? És que què ens volen convèncer? Que...
No, bueno, no, és que jo trobo que el pitjor de tot és justament això, la politització de qüestions que són de benestar social. Aquí està el quid de la qüestió, perquè ara els socialistes, per guanyar punts,
tornaran,
diuen sempre, immediatament, que ells, quan arriben al poder, derrogaran aquestes lleis. Bueno, és amb un altre color, però és exactament el mateix principi. Jo, no per la dona, sinó per qüestions polítiques i ideològiques, quan jo hi arribi, per tant, voteu-me, traieu-me d'aquest forat on he caigut, i aleshores jo tornaré i tot això ho canviarem. Fins que torni a governar l'altre, que ho tornarà a canviar. I així va la batalla, quan de fons el que han de fer és entendre que hi ha unes qüestions, que són, apuntava el Toni, hi ha unes qüestions en què això no es toca, és com el menjar, no s'hi juga, que tant si esquerra com si dreta són conquestes socials de llibertats i de benestar que han d'estar protegits per uns i per altres, i s'ha de fer un pacte de que això no es toca.
Exacte.
Això no es toca.
Són llibertats de consciència, al fons. En el fons, jo veig que són llibertats de consciència. És una cosa molt, molt de persona. Ja no, és, no són llibertats col·lectives, no. És una llibertat de consciència, de persona.
No, i agafant el raonament del Toni d'abans, és a dir, la llei tal com estava, que tu no creus que tu ets catòlic i va contra la teva religió avortar, doncs no abortis.
Exacte.
Ja està, solucionat.
És que són aquests els seus preceptes, evidentment,
saps? Sí, sí.
A més, era un tema que, com tothom sap, tothom en parlava a tot arreu, no? Era un tema d'una preocupació, tothom en parlava pel... Ho dic perquè com fan broma, no? Del procés sobiranista, que ningú en parla... Doncs, escolti, jo allò de l'avortament, vaja, jo no recordava ningú que digués, escolta, és que s'ha de canviar perquè... Bueno, sí, quatre portaveus de l'extrema dreta, sí, però vaja... Exacte.
I després...
Alguna manifestació a la plaça sí. Colón i...
Que déu-n'hi-do els que eren, però vaja, vull dir...
Però després el cinisme que gasta el Partit Popular és una cosa que no té nom. És a dir, farceixen la seva plana major de cares de dones. Per fer-se el progrés. La vicepresidenta és una dona, la Cospedal, al capdavant del partit, etc, etc. I vinga dones, i vinga dones, i vinga dones, i després, per l'altra banda, van i fan això, fan aquesta llei, i dius, en què quedem? En què quedem? I aleshores és una contradicció gravíssima. La dona arriba als cercles més alts de poder. Això està molt bé. Jo estic totalment a favor. Molt bé. Però després, per l'altra banda... els drets sobre el seu cos, això li triem.
Que és el més sagrat.
I allò que dius, en què quedem? En què quedem? Clar, i quan la Cospedal o la Santa Santa Maria fan declaracions en aquest sentit, és per amagar-se sota la taula. I allò que dius, sembla mentida que unes dones joves, relativament, tinguin aquest parer sobre les coses, és una mica esborronador.
No, però és un fet, jo crec que la religió aquí fa molt mal, directament, perquè fins i tot amb algunes converses dones, i no fa massa, molt religioses o creients, és increïble, et fotries les mans al cap, jo me'ls hi foto. Una cosa del debat aquest que deia...
Però és el que diem, no tenen, ningú els obligarà. Aquestes
no,
persones...
No, que no ho facin, que és el que dic sempre, que no ho facin, no
que
passa
no ho
res.
Facin, i jo la respectaré igualment.
I tant.
I tant, em faltaria
no,
més.
No m'obliguin a mi.
Exactament.
A fer el que ells creuen.
Exacte.
No, però la idea és, jo mano, per tant, tu passes tu, pel meu aro.
Aquest és el problema, aquest
però
és el problema.
Amb el tema de l'avortament, quan es va aprovar la llei que ara, diguéssim, quedarà derogada, recordo també grans frases d'aquestes d'inutilitat política, doncs que l'avortament es prendria com un mètode anticonceptiu. Que això és una immensa mentida. Però, clar, d'algú que predica l'abstinència, no?, com a únic mètode anticonceptiu...
Que aquest no falla mai,
eh? Aquest no falla, I per prevenir la sida o les malalties de transmissió sexual, o sigui, aquella gent que és incapaç de parlar obertament de l'ús del preservatiu, doncs, clar, què pots esperar, no? Però algú es pensa que una dona farà servir l'opció de l'avortament com a mètode anticonceptiu? O sigui, algú sap pel tràngol que passa una dona quan pren aquesta decisió? És que és sorprenent. És sorprenent.
No, i a més, o sigui... ara hi ha xifres sobre el tema.
Sí,
hi ha casos. Sí. Hi ha, diguem-ne, representació numèrica. Es pot explicar, es pot argumentar.
És que és això, és que realment sabem d'on venim, tenim dades actuals, és a dir, ho podem posar tot al damunt de la taula i el sentit comú ens porta a fer una llei oberta tal, perquè veiem que per la salut i pels drets i per les decisions són les correctes. Doncs no, senyor, quan va entrar en vigor per primera vegada la llei de l'avortament, no coneixíem què és el que ens passaria, però és que ara ho coneixem, eh?
Sí, sí. En total, 104.000 avortaments haurien estat il·legals l'any passat amb la llei que prepara el Partit Popular.
Imagineu-vos, imagineu-vos.
I va haver-hi, en total, a tot l'Estat, 112.000. Vull dir que de legals, dintre de la nova normativa, hi hauria 8.000.
Amb aquesta llei havien anat a la baixa.
Sí, havien anat a la baixa, sí, sí.
Exactament.
Exacte, havien caigut, doncs sí, 6.000 menys, del 2011 al 2012. 5.800 i escaig.
Sí, perquè recordo perfectament quan va entrar en vigor aquesta llei, també es va traduir en una cosa que estava molt bé, que era una mena de llei d'acompanyament, i que es van parlar a les escoles, es van fer cursos, es van fer xerrades, etcètera, etcètera, tal com has de fer, tal com has de fer.
Bueno, és que negar l'educació sexual és el que pot generar més problemes i conflicte en aquest tema. O sigui, quan més obertament en parlis i més eines i més prevenció posis damunt de la taula, més sanes seran les relacions sexuals dels ciutadans i ciutadanes del teu país i, per tant, menys problemes com aquest et trobaràs.
Però la deriva del PP en aquests moments es pot resumir amb una sola idea. Espanya va per mal camí. I aleshores...
I cremarà l'infern.
I hem de redreçar Espanya. Ja fa massa temps, que els socialistes van destrossant el país. I ara nosaltres redreçarem el país. I, esclar, estan tocant tota una sèrie de qüestions. La qüestió territorial, la qüestió educativa, la qüestió religiosa i moral, la qüestió social. Estan tocant tots els eixos aquests per mirar de reconduir el país perdut i per tenir un país com Déu mana, que serà, novament, doncs, un país d'afiliació catòlica, serà un país de dretes, serà un país políticament tal com ells estan maniobrant, a nivell educatiu, tots quadrats, a nivell territorial, una grande i libre, interrogant, etc.
Sí,
està claríssim.
Jo estic d'acord amb això.
Sí.
Jo, deixeu-me fer una broma, és a dir, van haver molts anys que en dèiem la imaginació al poder, però és que aquests el que ens estan dient és l'oligarquia al poder, i l'oligarquia al poder ja la coneixem, És que és així de clar, grans funcionaris, grans notaris, grans abogats, els grans polítics, i aquí es queda,
I mitjans de comunicació, mitjans de comunicació,
també.
Centres financers, i entre nosaltres ho cuinem tot.
Per cert, parlant de mitjans de comunicació, l'altre dia Pedro J. Ramírez va fer un tuit que ha corregut molt per les xarxes socials, felicitant La Vanguardia, perquè diu que després d'un temps de fer de piròman han tornat a la centralitat i que ajudaran a tranquil·litzar el panorama polític. Sí, Pedro J. Ramírez felicita Godó pel nomenament de Màrius Carol. Venia a ser el resum.
Bueno, de fet, haurien de felicitar...
Suposo que amb l'enquesta del cap de setmana ja
es va animar. El rei pel nomenament del Màrius Carol.
Exacte, són molt amics.
Són molt amics, no?
Són molt amics.
I tant que són molt amics. És a dir, això ha vingut via el Palau, Això està claríssim. Claríssim. Que allò... Ara, el nivell intel·lectual del director deixa el córrer,
Sí, per què?
Home, l'altre dia afirmava que Benjamin Disraeli era un gran intel·lectual del segle XVIII. Està molt bé.
No va encertar.
Sí, sí. En fi, i l'altre dia va fer un article flamant sobre els 60 anys de Kim Basinger. I allò que dius, així m'agrada.
Això a l'Ola o a La Vanguardia?
A La Vanguardia.
Ah, no, perquè potser el paper cuixer...
Que passa que, esclar, La Vanguardia és una anomalia. una anomalia empresarial. La majoria dels diaris són diaris, diguem-ne, que pertanyen a grups de comunicació, i La Vanguardia és una empresa familiar a l'antiga. Aleshores, clar, el conde de Godó manega com a ell li sembla. I, esclar, i a callar tothom. Mana ell, en definitiva. I, esclar, havent posat un home de palla com és Màrius Carol, es veu més que mai, s'ha tret el careto i sabem ara que el director és el conde de Godó, grande d'Espanya. I ja està. Llestos, però no en parlem més.
El tuit de Pedro J. Ramírez que l'he trobat: me alegro de que el cambio de director empiece a notarse en La Vanguardia. Godó intentará hacer de bombero tras unos años de pirómano. Això ho ha publicat, eh? Vull dir, no és que li hagi entrat jo en el seu mòbil, eh? Publicat el 22 de desembre a les 9:21.
Home, però no és que ell fes de piròman, sinó que havia posat un director que estava convençut que pel bé del diari calia, diguem-ne, que La Vanguardia s'apuntés a la piromania, que és diferent. Que és diferent, i després es van produir greus desacords entre el senyor antic i el conde de Godó. Això, més clar que l'aigua.
Escolti, ho hem de deixar aquí. Toni Ramon, Sam Abrams i Jordi Mulgó, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a la tertúlia, i sobretot que tinguin una molt bona nit de Nadal, un molt bon Nadal, un molt bon Sant Esteve, i vaja.
I Reis,
i tot, i Cap d'Any. I ara farem la broma, ens veiem l'any que ve, no?
I bona pujada de totes les tarifes, eh?
Sí.
A l'1 a la 00.
Clar, et lleves l'endemà de la nit de Cap d'Any i trobes amb tot l'increment. I dius,
et pot passar com el Rajoy a Polònia, no? Què és?
Bueno, i vosaltres dos, que sou joves, vigileu el que feu durant les festes, no us passeu, perquè el llei d'avortament us obligarà a anar a Londres.
A Londres.
Exacte.
Ui. Ryanair encara farà alguna línia especial per anar... Segur que estan pensant.
I tant com sí. Home, no ho dubteu, això, no som... però si hi havia viatges organitzats per anar un cap de setmana.
Ryanair potser fa el pack.
I tant.
Que vagi bé, molt bon dia.
Bon Nadal.
Bon Nadal. Bon Nadal.